Nosaltres depèn que puguin complir amb aquest somni de servir l'Església i la humanitat. Adéu-siau.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana trobareu el suplement especial Cat Cris Llibres, amb informació, novetats i ressenyes literàries amb motiu de Sant Jordi. Diferents autors com Gabriel Magalhães, Laia de Ahumada, Carles Duarte o Vicky Molins fan la seva tria. També ho fan els editors d'Editorial Casals, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Fragment Editorial o Editorial Claret. I, per últim, els llibreters i els crítics també escullen les seves obres favorites.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, cada diumenge a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Lluís Foix, que ve acompanyat del seu llibre Aquella porta giratòria, un títol que amaga tot un repàs de les seves vivències a l'avantguàrdia, a l'època on el franquisme donava pas a la llibertat periodística i social. Lluís Foix avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Bé, tenim avui la gran sort de comptar amb un dels tres tenors, amb un personatge com n'hi ha pocs, que és el Lluís Foix. Lluís Foix, jo li vinc llegint la seva columna des de fa molts anys. És un dels pilars de l'avantguàrdia. Jo penso que l'avantguàrdia sense en Lluís Foix no seria el mateix. I avui, pues, tal com he dit, tenim la sort de tenir-lo aquí. Bona tarda, Lluís, com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies per convidar-me.
Pues vinga, comencem. Com cada setmana, fer-te la bateria de preguntes. Quina diferència hi ha entre les redaccions d'avui i les antigues?
Bé, que han canviat els personatges, han canviat els perfils, i jo crec que els d'abans doncs, vivien la professió d'una manera molt més pròxima, molt més artesanal, i ara hi ha un factor que és tota la introducció de les noves tecnologies que fan que el periodisme s'exerciti d'una altra manera, però en el fons els personatges són els de cada època i els de cada època produeix els seus propis personatges. El que perdura és el periodisme, que és el mateix. El bon periodisme, que és escriure bé, explicar bé les coses, que s'entenguin, doncs això no ha canviat.
En Xavier Godó no es casa amb ningú, oi?
No necessàriament. Bueno, sí que es casa. Sí que es casa amb ningú. Es casa com ens casem tothom, vull dir, depèn dels moments i depèn de les... depèn de les circumstàncies. Si hi ha un diari que ha durat 135 anys en aquest país, amb tantes convulsions, doncs és un diari que ha d'haver travessat tota mena de situacions. I no necessàriament.
La Vanguardia, pel que sé, sempre ha sigut un símbol. Jo l'he vist més com un símbol que un diari.
Sí, la Vanguardia és moltes coses. És una institució, penso, que s'ha sabut adaptar en els temps que ha viscut el país. I ha tingut una influència molt gran en el sentit de que mai ha volgut fer caure governs, en canvi, sempre s'ha posat, doncs, sempre s'ha posat al costat de la majoria dels seus lectors, que eren classe mitja, classe mitja alta, i la burgesia de Barcelona i de Catalunya en general, i també el poder instituït a Madrid, sempre que hi ha hagut, doncs sempre hi ha tingut bones relacions.
La Copa de Cava d'en Pujol deu haver fet mal a més d'un, no?
La Copa de Cava, home, suposo, sí, la Copa de Cava que ens donava cada Nadal a 200 o 300 periodistes allà al Saló Sant Jordi, doncs tots hi anàvem i ens assentàvem a les taules que ens assignava protocol i com més a prop de la presidència, doncs millor, no? Pujol és... està molts anys president i ha tingut molt d'interès sempre amb els mitjans de comunicació.
Manuel Ibáñez Escofet, jo l'he tingut sempre com una bona persona. No vaig tenir el gust de conèixer-lo. Va ser així, realment?
Era un bon periodista i una persona bon tipus. És a dir, un home amb molta professió, que escrivia molt bé, que doncs, era molt catalanista i de ser amic personal del Jordi Pujol durant molt de temps.
Foriscot va tenir vista amb tu, oi?
Suposo, sí.
Perquè, vamos, va fer un bon fitxatge.
No, a mi va fitxar l'Horacio. El que passa és que el Foriscot, quan una vegada em va fitxar, em va dir que una vegada tenies el peu dintre la Vanguardia, doncs és com si tinguessis una redactoria. No t'havies de preocupar de massa més coses, no?
Llavors, ara farem una mica d'homenatge també a Igualada. Gran visió, la dels igualadins de Carlos i Bartolomé Godó, no? Sense Igualada no existirien.
Sí, bueno, era una família que ve d'Igualada, que es van quedar a Igualada els Godó, avui encara que en Godó existeix, Igualada, i ells van venir aquí i els dos germans doncs es dedicaven a la indústria i també, com molts industrials d'aquells temps, a finals del 19, van decidir tenir un diari per defensar una causa política liberal, en aquell cas, però que va durar poc. I després, al cap d'un temps, aquella idea primigènia doncs, es va convertir en un negoci que ha donat molts bons resultats fins avui dia.
Molt bé. Lluís de Galinsoga era un xic agosarat, no?, ser amic d'ell.
Sí, bueno, ell va ser 20 anys director del diari i era un director, doncs, posat pel règim, per Franco, i era el que feia i desfeia amb totes les polítiques editorials del diari, com era el cas de tots els diaris que hi havia a Espanya en aquells moments, perquè una de les coses que el franquisme va controlar molt de prop fins a la seva fi va ser els mitjans de comunicació.
L'Antoni Saiz Guerrero va ser nombrat pel govern o per la família Godó?
L'Horacio Saiz Guerrero. L'Horacio Saiz Guerrero va ser nomenat per la família Godó, el primer de tots els directors de la guerra ençà, no? Fins l'any 69, doncs, aprofitant que hi havia un canvi de govern entre el ministre d'Informació i Turisme, que era Fraga, i el que venia era l'Alfredo Sánchez Vella, doncs la propietat, el comte de Godó, don Carlos, va decidir anomenar l'Horacio. I era la primera vegada que passava això des de la guerra, no?
Carai, va ser gosat, també, no? Aquí hi ha una gota d'humor que a mi m'ha fet molta gràcia. Diu, varen confondre telefonista amb periodista. Quina frustració, no?
Sí, bueno, però això era el servei militar, eh? Vull dir, perquè
el servei militar
a Menorca, estaves allà, doncs, quan arribaves, de veure que és aquest periodista, doncs, telefonista, i el que era el jardiner, doncs, la meia anava a cuidar l'hort d'algun capità, ja no sé, per dir alguna cosa.
Ja,
no?
Ja. Perquè una cosa sí que he vist, ets periodista fins a la mèdula, perquè demanar per treballar al diari de Menorca, tu estant allà no vas perdre ni un minut, no?
No, però també era una evasió, perquè estar al quarter d'artilleria número 92 de Villa Carlos, en aquella època, i avui és Castell, doncs això tenia o comportava un cert enclaustrament, no? I sortir, i si sortís i es podia doncs, treballar en un diari, encara que fos molt, 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 molt primitiu, perquè els mitjans eren escassos, doncs hi anava un parell d'hores cada dia, de dilluns a divendres, i la veritat és que era una manera també d'esbarjo, eh?
Ser periodista era anar fotut de calés, segons tu, aleshores, no?
Sí, al començament. En aquella època, a veure, en aquella època diners no en tenia massa gent en abundància, em refereixo a les classes menestrals i a les classes treballadores, sobretot. I els periodistes, no hi havia ni carrera oficial de periodisme, llavors, que després hi va haver-hi ja, va ser un títol universitari, però quan jo vaig començar a treballar s'acabava tot just d'imposar, a través de la llei Fraga de l'any 62, doncs es va imposar que s'havia de tenir un títol per poder dirigir o per poder escriure en alguns diaris. Però, com totes les lleis, se'n fa dir més i dir menys. O sigui, yeah. Hi havia gent que, per exemple, el que després va ser director de La Vanguardia, en Joan Tàpia, no és ni periodista.
Ah, no? Jo em pensava que en Tàpia sí que ho era.
Era economista i advocat.
No, els altres sí que sabia que tenia l'altra titulació, sí que ho sabia, però aquesta no. Jiménez de Parques va sortir amb la seva, sabia moure els fils, no? Ho expliques a la plana 44.
Sí, bé, va arribar president del Constitucional i jo crec que hi ha, com a tota vida de tota persona, hi ha diverses etapes, no? I no totes són iguals. L'etapa de Manuel Jiménez de Parga com a catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, qual jo vaig deixar ple seu, era, en aquells moments, era una persona liberal, oberta, era una persona, doncs, que al seu voltant hi tenia des del Soletura fins al Josep Maria Vallès, no?
Sí.
Però després va anar a Madrid, després va ser ministre amb el govern Suárez, després va ser ambaixador a la OIT, a la Organització Internacional del Treball, i després va tornar a Madrid, perquè la família era de Granada, ell vivia a Barcelona i estiuejava a la Garriga. Però després d'aquests paràmetres, la seva senyora, que escrivia, doncs, El Ciervo, per exemple, i ell escrivia Destino, doncs era una persona, doncs, molt trencadora en aquells moments, no? I després, doncs, ell es va acostar més aviat a les tesis del paper, i després ell va ser membre del Constitucional i després va ser el president. I jo el que explico és que moltes vegades, més d'una vegada ens deia, tant a en Tàpia com a mi, si podíem fer alguna cosa a prop del president del govern perquè hi havia una vacant al Constitucional. I li vam dir, però no sé si va ser per això o per altres recomanacions que, no, que desconec, no?
Ja tens un peu dintre el diari, frase molt catalana. Et va costar, no?
Sí, bueno, com tot a la vida, no? Costa, primer, perquè entrava de, diguem, de sense cap recomanació, no? I sense que conegués ningú, però a base de insistir, doncs vaig entrar allà i vaig començar a fer el que s'havia de fer, peus de fotos, s'havia d'escriure, passar textos a màquina, i sobretot el que vaig entrar jo era per traduir. I després ja, al cap de poc temps, ja vaig entrar com a redactor, no?
Això de no fa avantguàrdia. Això no fa avantguàrdia. Frase molt honrada o lapidària?
No, això de tant en quant ho deia el Santiago Nadal. Allà, i quan algú feia, ho deia, o anava a publicar alguna cosa, o titular d'alguna manera determinada, deia això, això no fa avantguàrdia, no? Que era una manera de dir, de marcar l'estil, que era una mica el llibre d'estil oral, no?, del moment.
Jo no acabo de veure, bueno, evidentment tu ho expliques, però un Albert Manent intrigant.
Sí, però no ho dic jo, ho diu ell.
Ah, ho diu ell. Dic aquest senyor.
No, l'Albert Manent és una persona que ha contribuït molt a la cultura catalana, a la cultura popular. Ha escrit dotzenes de llibres i, sobretot, n'ha fet escriure molts. I ell és un dels personatges dintre del catalanisme polític i al voltant del pujolisme el que, doncs, fa autèntiques batalles sobre la llengua, sobre la cultura. Tot el tema del lema del Volem Bisbes Catalans és d'ell, i ell, doncs, jo tinc, guardo les còpies de les cartes que ha escrit personatges molt diversos de Catalunya, d'Espanya i del Vaticà, que si algun dia es publiquen, doncs seran molt interessants, no?, perquè posen de relleu que sí que era una persona, i a més ell ho deia, jo sóc conspirador.
Ah, jo ho deia, ell, perquè, sí. Esclar, em costava, jo l'he seguit més o menys amb aquest senyor.
I era un gran intel·lectual.
Ja,
Però era una persona que no parava quieta, no estava quieta.
Intrigant, no em costava veure-ho. Ambient d'impotència informativa.
Sí, bé, hi havia molta... Hi havia moltes coses que sabíem tots i que no es publicaven, perquè doncs, hi havia uns codis no escrits que tots els sabíem. D'aquest tema no se'n parla, de l'altre tampoc, perquè el director ho havia dit o perquè el govern, a través de la censura, havia dit alguna cosa. I això era ja al finals del franquisme, eh? O sigui que ja això no era tan així. Però sempre quedaven coses que no es deien, doncs, més que per por, escolta, això de moment no ho diem, no?
Dir-se Milagro i ser Dominic, tu, ja no es pot ser més d'església, no?
Sí, bueno, José María Milagro va ser Dominic, era un gran predicador, i després, doncs, va deixar-ho, i després va ser periodista, i va ser un periodista d'obres públiques. Vam, tot el tema d'obra pública el va dominar molt bé, i sabia tot Catalunya, la sabia de memòria, els plans que hi havia per canviar els plans d'urbanisme. I era un home que llegia molt el BOE, per exemple. Ell del BOE treia moltes notícies.
Ja. Yeah.
Cosa que cap periodista ha fet mai.
No, mai, ni jo. Hi havia una gran confiança amb La Vanguardia, això sí que és veritat. Si una cosa la dèiem a La Vanguardia, dèiem que anava a missa. És així, això?
Sí, bueno, és aquesta idea de... És aquesta idea de portar molts danys en moltes situacions diferents, sempre més o menys navegant pel mig del riu, doncs que La Vanguardia va agafar, ha tingut al llarg dels temps i de les generacions una confiança dels seus lectors i subscriptors, i per això ha tingut, com que els lectors i subscriptors doncs, tenien un pes específic social, econòmic i de pensament del país, doncs tenia una repercussió molt gran, no només a Catalunya, sinó també a Madrid, no? O a Londres, per exemple, ara que s'han desencriptat tots els secrets oficials del Regne Unit i dels Estats Units, hem vist com La Vanguardia era un diari seguit doncs, per Washington i per Londres, pels serveis d'intel·ligència, perquè era l'únic diari a Espanya en aquella època, els anys 40-45, que les cròniques eren aliadòfiles, cosa que no passava en cap més altre diari.
Ja, bueno, jo no hi era, ja no, aleshores no ho podia haver llegit jo.
No, però vull dir, l'agustosia des de Londres, totes les coses que es feien des dels Estats Units, era un diari que va respondre, per les raons que siguin, que algun amic, algunes les explico en el llibre, va respondre doncs, més a la causa aliada que no pas a l'eix, no?
No, sí, això ja m'he donat compte. Tenir una línia directa amb Nova York, amb el Times, tenia que ser un luxe, no, aleshores? A part de car.
Sí. No, més que car, no. Els americans, en aquella època, pensem que estem al final dels 60, començament dels 70. Els americans el que tenien és aquesta idea de estendre els valors americans arreu del món, no? I especialment a Europa. I això justifica perquè quan Espanya doncs, és expulsada de la ONU l'any 45, és més, hi entra i és foragitada de la ONU, torna a entrar l'any 52 després de la firma dels tractats militars i econòmics amb els Estats Units, corroborats amb la visita que el president Eisenhower fa a Madrid l'any 59. No? I aleshores, jo crec que hi havia un interès polític, mediàtic, de tenir unes bones relacions amb Espanya des del punt de vista geoestratègic, i que han estat, doncs, d'això, des dels últims, amb els últims 70 anys, hi ha hagut unes bones relacions polítiques i, sobretot, econòmiques i estratègiques.
Has assistit a odis. Això sí que ha de ser molt empipador. Tàpies versus Dalí. Jo cada vegada que he vist dues persones que s'odien, a mi em fa una certa recança. Tu veig que em fas un... Ens en parles molt a la Plana 116. Ha de ser molt emprenyador, no?
No, però vull dir, a veure, el món de la cultura, no sé si la paraula sempre és odi, però les disputes que hi ha són extraordinàries, no? Són molt fortes. I en Tàpies tenia amics, però tenia molts enemics. I el Tàpies i el Dalí, per exemple, doncs, sobretot el Tàpies, que l'havia sentit dir més d'una vegada, doncs li tenia molta mania amb el Dalí, per la raó que sigui. Però li tenia perquè ho deia. I no només amb el Dalí, sinó d'altres. I d'altres li tenien amb ell. O sigui, el món de l'art, pensi doncs, que el primer ministre de França actual, Manuel Valls, el seu pare era pintor, i era, sí, pintor, i era pintor de Barcelona. I el fill, quan és primer ministre, li pregunten a Catalunya Ràdio com és que el seu pare no va exposar mai a Barcelona. Diu, perquè no el van deixar. Diu, en canvi, va exposar a Madrid. I això forma part d'aquestes baralles que hi ha sempre en el món de l'art i en el món de la cultura, no? Hi ha les capelles, o hi ha les diferents maneres de veure la realitat, i hi ha aquestes pugnes tan fortes, no?
Un militant de la Lliga Comunista treballant a La Vanguardia, això sí que vol dir que és un diari plural.
Una militant. Sí, no, i a més és una persona molt fidel a l'empresa, curiosament, no?
No s'entén, oi, Beirut, sense Tomàs Alcoverro?
En els últims 50 anys potser no, perquè Alcoverro és Beirut i va anar... Jo precisament hi vaig entrar al diari perquè el Tomàs Alcoverro va marxar a Beirut, i això doncs era l'any... Vaig entrar l'any 69, però quan vaig entrar en plantilla, que es deia llavors, va ser l'any 70, i l'any 70 és quan Alcoverro marxa cap a Beirut i encara hi és.
Els periodistes tenim la pell fina i la sensibilitat exagerada.
Sí. Suposo que com tothom, no? Com tothom, més o menys. El que passa és que el periodista abstracte sempre... temes complexos, explica coses o escriu, té opinions que no sempre agraden a tothom, i això és el més normal del món, no?
Don Carlos, de la forma que ho expliques, he d'entendre que l'ull posat des de fora era una cosa que no suportava?
Sí, a veure, don Carlos doncs, va viure del franquisme, va viure el franquisme amb tota la seva cruesa des del començament. O sigui, ell es fa càrrec de la Vanguardia l'any 31, quan mor el seu pare, l'any que es declara la República. Viu la República, viu la Guerra Civil, viu l'exili durant la guerra, que se'n va doncs, primer a Itàlia i després a Sebastià i Burgos. I després, en el franquisme, doncs, s'acomoda la situació perquè o t'acomodaves o et quedaves sense diari, no?
Ja. Yeah. Bueno, doncs fins aquí. No es pot dir res més de La Vanguardia. És un llibre escrit amb una total claretat del que ha sigut i és el diari i els seus personatges. És fantàstic llegir-lo. Gràcies, Lluís, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Molt bé.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.